Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. Són les 8 en punt del matí. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Aquest és el despertador de referència a les nostres comarques en aquest 22 d'abril del 24, un dilluns de cel serè. Però atenció, temperatures que estan més aviat a la franja baixa. I és que ens espera un canvi de temps important de cara a aquesta setmana. Tornarem de nou a l'hivern. Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Quin mapa tenim ara mateix?
Doncs ens llevem, com deies, amb temperatures bastant baixes. Tenim 5 graus negatius a Vall de Núria, 0 graus a Das, 1 de positiu a Molló, 3 a Camprodon, 4 graus a Ribes de Freser, 5 a Ripoll i 6 a Santa Pau, 7 graus a Olot, la Vall d'en Bas, Sant Feliu de Pallerols i Vic, 8 a Mieres, 9 graus a Castellfollit de la Roca i Anglès, 10 a Girona, Banyoles i Roses, i 11 graus a Figueres.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Previsió meteorològica amb en Daniel Ramírez.
Avui anirà baixant la temperatura. De fet, ja va refrescar i tot i que a Mieres encara van arribar a 23 graus, 19 de màxima, tant a Camprodon com a Vic, com a Olot, amb mínimes d'1 sota 0 a Camprodon, ahir, aquest diumenge, 3 graus tant a Vic com també a Olot. I bé, amb algunes pluges a la tarda i al vespre que van deixar fins a 6 litres al Coll de Rebell, a tocar de Sant Hilari Sacalm, va ploure fins a 5 litres a Roda de Ter, o 2-3 litres a Montesquiu, o, per exemple, un litre pràcticament a Vic. Bé, es manté una certa inestabilitat, matinada, matí fins allà a les 9, les 10, pot ploure al sud, bàsicament cap a la Selva, a tocar del Montseny i les Guilleries, però tot això anirà marxant, i a la tarda i al vespre es poden reproduir alguns xàfecs en aquest sector, sud de les comarques de Girona. Al voltant, doncs, de la Selva és on és més probable, i en canvi cap al nord, Pirineu, zona nord, també cap a la part de l'Empordà, quedarien al marge aquesta tarda de precipitacions. La temperatura baixarà i podria nevar cap als 1.200 metres tant a dalt del Montseny com a les Guilleries. Una enfarinada, sembla que no seria una nevada important, però bé, doncs hi ha aquesta possibilitat. I demà, dia important, Sant Jordi, que al matí ens presenta amb sol i fred, baixen les temperatures, a molts indrets de l'interior mínimes de 0 a 4 graus, a la costa uns 8 graus, tramuntana moderada forta, i passat el migdia a la tarda es preveu avui xàfec, una tempesta, preferentment al voltant del Gironès, Osona i la Selva. En aquest sector, o sud del Baix Empordà, hi pot haver algun ruixat, alguna tronada fins i tot. N'estarem pendents, màxima probabilitat, entre les 2 del migdia i les 6 o les 7 de la tarda. Després ja dimecres farà fred, baixen les temperatures pel glaç a l'interior i cap a divendres podria tornar a ploure.
Atenció si teniu una autocaravana i voleu anar a la Garrotxa a instal·lar-vos-hi, perquè haureu de pagar l'aparcament. És una de les mesures que ha pres l'Ajuntament en una nova ordenança que acaba de publicar. L'alcaldessa Cris Capó assegura que ho fan perquè aquest servei repercuteixi en benefici de tot el poble.
I Santa Pau és una destinació molt atractiva per tot aquest tipus de públic. Volem que això generi uns ingressos també al nostre municipi i que es puguin reinvertir després amb els nostres ciutadans i ciutadanes.
A Ripoll declara la guerra a l'incivisme amb temes com les fentes de gos o també donar menjar als coloms en excés. La policia local ha començat una campanya per disminuir l'incivisme, sobretot al centre de la població. Francesc Campaio, cap de la policia local.
Hi ha persones que donen menjar als coloms, que està prohibit, evidentment. No es pot donar menjar a cap animal a la via pública. Durant tot el mes ens dedicarem amb agents de paisà, faran vigilància de les zones on van els gossos i de les zones on sabem que es donen menjar els coloms. No? També hi ha moltes queixes ara d'estiu de propietaris de bars que estan a la terrassa servint als clients i doncs hi ha gent que els hi don menjar, s'acostumen els coloms a anar allà i van a buscar les patates fregides que queden o van a buscar el menjar allà sobre les taules i, esclar, evidentment és una molèstia pels clients i pel propietari del bar.
8 i 4, l'any passat es van atendre 12.900 urgències a l'Hospital de Can de Bànol.
Segons les dades del Departament de Salut, el temps d'espera mitjà va ser de menys de mitja hora, el que suposa una reducció important respecte al 2022 de 24 minuts i que els situa en les xifres dels hospitals de l'entorn.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
L'Agència Catalana de Residus subvencionarà part de les obres de la segona fase de l'antic abocador comarcal.
L'ENS ha anunciat una aportació de 685.000 euros per finançar les actuacions que s'estan donant a terme a la planta de lixiviats i que han de permetre una autoeficiència en el tractament d'aquests residus.
L'Amadeu Rossell és el president del Consell Comarcal del Ripollès.
Com sabeu, doncs, aquestes obres les vam començar doncs, el novembre de l'any passat i són les grans obres que tenim aquí a l'abocador clausurat del Ripollès 3, doncs, que és pel tema dels lixiviats. Ens ha fet aquesta companyia avui a la visita i també ens porta una bona notícia que és doncs, una subvenció de 682.000 euros que realment per nosaltres i per aquestes obres, com sabeu, ja en vam parlar en el seu moment, doncs és una ajuda molt important.
A la pàgina política, la remodelació de l'estació d'autobusos i acabar la pavimentació del carrer Progrés són els dos projectes principals que pretén desencallar Junts més a Puigdemont per Catalunya, per Girona. El seu cap de llista, Salvador Vergés, ha visitat el Ripollès.
Hi ha moltíssimes mesures de reactivació econòmica, de benestar pels ciutadans que, òbviament, afecten també en positiu a la comarca del Ripollès, però hi ha actuacions concretes, infraestructures, diria, que són molt específiques del Ripollès i que nosaltres les contemplem i ens hi comprometem, com és, per exemple, la remodelació de l'estació d'autobusos o també acabar l'asfaltat del carrer Progrés. Són obres que ja haurien d'estar fetes i, per tant, el nostre compromís és ferm en que, si som a govern, que hi serem, les tirarem endavant.
Octavi Vilà és ordenat bisbe de Girona en un acte multitudinari a la catedral on hi han assistit 1.500 persones.
El nou cap de l'Església gironina ha allargat la mà a tothom, tant creients com no creients, durant la seva intervenció.
Ens cal tenir alegria de caminar junts i recuperar l'essència sinodal de l'Església. L'alegria de donar-se que l'Església és, ha de ser, la gran casa de tots.
L'exregidor a l'Ajuntament d'Olot i Xocolater, Lluís Riera, torna al món literari amb un poemari en el qual explica com se sent i com veu la societat.
Es titula Punt i Coma i proposa 6 capítols per endinsar i enganxar, diu la gent, a la poesia. Un gènere que ell creu que és prou oblidat en el món literari i que és necessari per transformar la societat.
I aquí ara, en aquest cas, doncs, és un compendi, no, d'aquesta etapa, poder una mica més madura, no, amb una voluntat canalla, transformadora, directa, com sempre, però alhora amb una cosa més reposada, no?
L'Arxiu Comarcal de la Garrotxa publica Olot, República, Guerra Civil i Postguerra. El llibre, que conté gairebé 200 fotografies i textos a càrrec dels mateixos arxivers, ens recull un dels períodes més transcendents de la nostra història recent. Ho explica l'Anna Bonfill, és la directora de l'Arxiu.
Té una gran tria de fotografies. Penseu que hi ha de l'arxiu sol 150 imatges triades, i això vol dir, doncs, és una feina d'haver-ne vist moltíssimes més. I una vegada fet això, doncs, posar textos en aquestes fotografies.
Una de freda i una de calenta, el Tona amarga la festa a la Unió Esportiva Olot. Els osonencs van guanyar l'estadi municipal amb 2 gols a la segona meitat, resultat final 0-2, i van deixar els garrotxins sense poder celebrar el títol i l'ascens a casa.
Més de 1.600 persones van omplir la graderia de l'estadi. Ara, l'equip de Pedro Dolera haurà de puntuar dissabte al camp del Girona B per pujar a segona federació en la propera jornada.
Era una de les possibilitats que hi havia avui, quan ja vaig dir durant la setmana, quan tens tot preparat, pues a vegades pam, en tota la cara i et quedes encara imbècil. Avui ens ha costat molt. No hem estat, no sé si la por, la sensació de que ja està fet, bueno, hem de valorar amb l'equip, però bueno, dona més, encara més mèrit a el que hem fet fins ara. Vull dir, és que ho portem dient moltes setmanes, és que no és normal aquest nivell de competitivitat que hem portat durant tots aquests dies.
I l'hoquei Olot s'endú el derbi de Baracons amb solvència. Resultat final 3-1. Els olotins han repetit un ritme de joc molt intens sota la batuta de Daniel Mangas. El capità olotí ha notat un doblet davant un Vic Hoquei Club que ha buscat remuntar sense encert. Guillem Raurell a la porteria ha estat un dels destacats d'un equip de Miqui Ràfols que ha sumat 4 dels 6 punts possibles.
A línies generals s'ha fet un molt molt bon partit, el tram final també, i però crec que des d'un inici, no? Llavors penso que quan guanyes a vegades te'n oblides de parlar de qui tenies davant, i estem parlant d'un equip que no sé si matemàticament, però pràcticament està classificat per al play-off, per tant serà un equip que d'aquí unes setmanes estarà jugant per pujar a l'hoquei Lliga.
I el club tenis taula Olot per contra el Pontevedra i deixa escapar la primera oportunitat de certificar la permanència. Resultat final 1-4.
Els olotins hauran d'esperar la pròxima jornada per celebrar la salvació a Superdivisió. Esmudenco ha guanyat l'únic partit de l'Olot. Stoyanov i Arnau Pons han marxat amb les mans buides. Els olotins visiten el CUE, el Collà de Mediano, aquest dissabte.
I l'agrupació esportiva Ripollès ja ha confirmat que hi tornarà a haver torneig de festa major. Enguany es donarà continuïtat a la modalitat del tennis i la competició es disputarà aquest cap de setmana.
El següent, el del 2 al 5 de maig, serà el torn del 8è Open de Pàdel amb categoria masculina i femenina i nivell A, B i C.
Escoltem el vicepresident de l'entitat, Jaume Avives.
Modalitat de tennis, tenim dues categories i cadascuna amb possibilitat de masculí i de femení. Hi ha la categoria absoluta, que s'hi pot apuntar tothom, i la categoria de més 55, que és reservada a persones de més de 55 anys. I també, perdó, tenim la categoria sub-14, que està enfocada a nens de l'escola, bueno, a edat inferiors, per tal també d'incentivar una mica la competició, però sempre des d'una perspectiva sana.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Són les 8 i 10. Les autocaravanes hauran de pagar. Santa Pau farà pagar els usuaris de l'aparcament d'autocaravanes. Ho ha decidit l'Ajuntament en una nova ordenança municipal. L'alcaldessa Cris Capó assegura que ho fan perquè aquest servei repercuteixi directament en el poble. També diu que aquest tipus d'aparcaments no fan competència deslleial als càmpings. Diferents pobles de la comarca, de fet, estan optant també per potenciar els aparcaments d'autocaravanes aplicant algunes taxes. Ens ho explica en Gerard Puigdemont.
Fins ara, les autocaravanes podien aparcar de manera gratuïta a Santa Pau, a la zona habilitada per aquest tipus de vehicles. D'aquí poc, però, els usuaris d'autocaravanes hauran de pagar 8 euros per dia després que l'Ajuntament hagi aprovat una ordenança amb l'objectiu de regular més i millor l'espai. També posaran al servei possibilitat de buidar aigua i aigua i llum. En parla Cris Capó, alcaldessa de Santa Pau.
I Santa Pau és una destinació molt atractiva per tot aquest tipus de públic. Volem que això generi uns ingressos també al nostre municipi i que es puguin reinvertir després amb els nostres ciutadans i ciutadanes.
L'alcaldessa de Santa Pau no creu que aquest tipus d'aparcaments generin competència deslleial als càmpings que hi ha al poble. Assegura que un càmping del poble està a favor d'aquest tipus d'aparcaments i un altre no. Capó afegeix que en algunes ocasions fins i tot s'han omplert les 25 places de l'aparcament d'autocaravanes, però també tots els càmpings. També diu que aquest tipus d'aparcaments ajuden a desestacionalitzar el turisme.
Nosaltres pensam que no, perquè és a dir, que no és una deslleialtat, perquè la gent, no, els usuaris d'autocaravanes tenen necessitats molt diferents de la gent que vol fer l'experiència d'un càmping, no? Que gent que vol venir, vol passar uns dies, vol gaudir també dels espais del càmping. En canvi, la gent que viatja amb autocaravana o amb furgonetes grans, el que, no, són més temporals, estan un dia i marxen, com a molt dos, i pensam que són públics molt diferents.
A Sant Joan les Fonts fa 2 anys que tenen en funcionament l'àrea d'autocaravanes amb capacitat per a 20 vehicles i amb la possibilitat que s'hi estiguin un màxim de 48 hores. Està ubicat just davant la residència Torreblanca i des de l'Ajuntament asseguren que l'aparcament ha ajudat a ordenar aquest tipus de turisme, que és molta la gent que l'utilitza i que no sol generar problemes d'incivisme. En parla Dolors Collet, regidora de Promoció i Turisme a l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts.
Nosaltres és un bon lloc perquè estan molt dintre del començament de lo que són totes les rutes turístiques i està força a prop de lo que és l'àrea, lo que és el centre.
De fet, és tanta la gent que utilitza aquest aparcament que fins i tot s'acaba quedant petit.
La capacitat és la que és i llavors quan tens més autocaravanes de la capacitat que hi ha, això no deixa de que doncs, a la zona de Peracau o així hi puguis trobar autocaravanes estacionades també, o inclús en llocs disseminats, no? Com Aiga Negra o Sant Cosme, en el qual doncs, hi ha aquestes àrees verdes, és inevitable, tot i que ja s'han posat, ja s'han posat cartells de no estacionar, de no aparcar.
Tot i això, des del consistori no plantegen per ara fer més gran aquest espai.
La policia local de Ripoll ha començat una campanya per disminuir l'incivisme al centre de la vila. Darrerament s'han registrat una quantitat important de queixes en relació a les fentes d'agost i també de gent que dona menjar als coloms quan està prohibit.
Des del cos de seguretat dedicaran agents per evitar la problemàtica que això comporta.
Guido Sengerote.
La campanya de la policia local de Ripoll per sancionar els propietaris de gossos que no recullin les seves fentes i per evitar que es doni menjar animals a la via pública durarà fins a finals d'aquest mes. En els darrers mesos, diu la policia, s'han rebut moltes queixes per aquest assumpte a la vila.
Hi ha persones que donen menjar als coloms, que està prohibit, evidentment, no es pot donar menjar cap animal a la via pública. Durant tot el mes ens dedicarem amb agents de paisà, faran vigilància de les zones on van els gossos i de les zones on sabem que es donen menjar als coloms, no? També hi ha moltes queixes ara d'estiu de propietaris de bars que estan a la terrassa servint els clients, i doncs hi ha gent que els hi don menjar, s'acostumen els coloms a anar allà i van a buscar les patates fregides que queden o van a buscar el menjar allà sobre les taules, i esclar, evidentment és una molèstia pels clients i pel propietari del bar.
Des del cos de seguretat diuen que actuar amb agents de paisà permet assegurar resultats positius de cara a aquesta campanya.
Sí, hi ha motiu evident per fer-ho, i a més donarà resultats segur perquè ho fem amb agents de paisà. Es destinen agents de paisà específicament a fer això, i aquests agents quan surten doncs van específicament a fer aquesta vigilància, i els resultats n'hi haurà indubtablement.
Durant aquesta campanya la policia procedirà directament a denunciar els vilatans que tinguin aquests comportaments incívics. Expliquen que s'han fet avisos durant molts mesos i que la ciutadania ha d'estar conscienciada, i ja no hi ha excusa per no tenir un comportament respectuós envers l'entorn.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Parlem ara de salut. L'any passat es van atendre 12.900 urgències a l'Hospital de Can de Bànol. Segons les dades del Departament de Salut, el temps d'espera mitjà va ser de menys de mitja hora, el que suposa una reducció important respecte al 2022 de 24 minuts, i cal situar les xifres dels hospitals de l'entorn. Més detalls amb en Jordi Altesa.
Les 12.900 urgències del 2023 a l'Hospital de Can de Bànol es tradueixen en una mitjana de 35 atesos al dia en aquest departament del Centre Hospitalari de Referència al Ripollès. En temps d'atenció, sempre segons aquestes dades del Departament de Salut, és de 26 minuts. Això suposa una variació important respecte al 2022, on el termini s'ha reduït des dels 50 minuts que hi havia en aquell moment. Aquests 24 minuts d'espera suposen una xifra semblant a la que tenen hospitals de l'entorn. En el cas d'Olot, el temps és de 17 minuts, 4 minuts més que el 2022, amb un total de 35.826 atesos. I a Vic, el temps d'espera és de 31 minuts, 3 més que l'any anterior, amb un total de 47.814 persones que van passar per les urgències osonenques.
L'Agència Catalana de Residus subvencionarà part de les obres de la segona fase de l'antic abocador comarcal. L'ens ha anunciat una aportació de 685.000 euros per finançar les actuacions que s'estan duent a terme a la planta de Lixiviats i que han de permetre una autosuficiència en el tractament d'aquests residus.
Les obres avancen a bon ritme i la planta podria entrar en funcionament de cara a l'inici del 2025.
Judit Curós.
Les obres de l'abocador clausurat Ripollès 3 avancen en bon ritme. Les actuacions de la segona fase van iniciar el passat 1 d'octubre amb la construcció d'una planta de lixiviats que ha de permetre un tractament més directe dels residus. Fins ara el tractament es feia al Baix Llobregat amb el sobrecost que això suposa per la comarca. Amb la nova planta s'espera un estalvi important d'un 33% que es repercutirà en la taxa de residus de cada municipi. El cost de les actuacions s'eleva al 1.400.000 euros, però l'Agència Catalana de Residus ha anunciat que subvencionarà part de les obres amb una aportació de 685.000 euros. Ho explica Amadeu Rossell, president del Consell Comarcal.
Com sabeu, doncs, aquestes obres les vam començar el novembre de l'any passat, i són les grans obres que tenim aquí a l'abocador clausurat del Ripollès 3, doncs, que és pel tema dels lixiviats. Ens ha fet aquesta companyia avui a la visita i també ens porta una bona notícia que és doncs, una subvenció de 682.000 euros, que realment per nosaltres i per aquestes obres, com sabeu, ja en vam parlar en el seu moment, doncs és una ajuda molt important.
L'Agència Catalana de Residus també va ajudar a subvencionar la primera fase de l'abocador, que es va enllestir ara farà 3 anys, amb una aportació de 270.000 euros. Les obres d'aquesta segona fase avancen segons els terminis establerts i està previst que finalitzin a finals d'aquest 2024 i que la planta pugui entrar en funcionament de cara a l'any que ve.
Anem a les eleccions del 12 de maig. La remodelació de l'estació d'autobusos i acabar la pavimentació del carrer Progrés de Ripoll són els dos projectes principals que Junts pretén desencallar en cas que guanyi les eleccions. El cap de llista de Junts més Puigdemont per Catalunya per Girona, Salvador Vergés, ha visitat el Ripollès. Ens ho explica la Judit Lechon.
El cap de llista de la candidatura gironina de Junts més Puigdemont per Catalunya, Salvador Vergés, ha avançat dues de les propostes més ambicioses que contempla el grup per la comarca i concretament per la capital. En una visita aquesta matí mateixa setmana a Ripoll, on va aprofitar per conèixer algunes empreses i associacions i reunir-se amb els afiliats, el portaveu comentava que en infraestructures, la remodelació de l'estació d'autobusos i acabar la pavimentació del carrer Progrés són els dos projectes principals que pretenen desencallar. Salvador Vergés és el cap de llista de Junts més Puigdemont per Catalunya a Girona.
Hi ha moltíssimes mesures de reactivació econòmica, de benestar pels ciutadans que, òbviament, afecten també en positiu a la comarca del Ripollès, però hi ha actuacions concretes, infraestructures, diria, que són molt específiques del Ripollès i que nosaltres les contemplem i ens hi comprometem, com és, per exemple, la remodelació de l'estació d'autobusos o també acabar l'asfaltat del carrer Progrés. Són obres que ja haurien d'estar fetes i, per tant, el nostre compromís és ferm en que, si som a govern, que hi serem, les tirarem endavant.
En la mateixa visita de precampanya, Vergés es comprometia a seguir treballant per aconseguir millores en la situació del sector primari i acabar amb les traves burocràtiques.
Que nosaltres l'hem defensat des del Parlament, estant a l'oposició. De fet, vam ser els que vam posar sobre la taula poder resoldre d'arrel un dels problemes més importants que té el sector primari, que és la burocràcia. Vam nosaltres proposar que hi hagués una llei de desburocratització del primer sector. Malauradament, els altres grups polítics no ens van fer costat i va quedar la cosa allà. Nosaltres, quan torni a reemprendre la pròxima legislatura, doncs el primer que farem serà tornar a posar sobre la taula aquesta llei, perquè realment, si volem lluitar i eliminar tot aquest excés de burocràcia que pateix el primer sector, la manera és fer-ho per llei.
La candidatura compta amb alguns perfils ripollesos, com l'exalcalde de Ripoll, Jordi Monell, l'alcaldessa de Ribes de Freser, Mònica Sant Jaume, i l'alcaldessa de Queralbs, Imma Constans.
Octavi Vilà és ordenat bisbe de Girona en un acte multitudinari a la catedral on hi han assistit 1.500 persones. El nou cap de l'Església gironina ha allargat la mà a tothom, tant creients com no, durant la seva intervenció. Com és tradició, Octavi Vilà s'ha estirat de boca terrosa davant l'altar de la catedral de Girona i després ha acceptat davant de tots els presents a l'acte el càrrec de nou bisbe de la diòcesi.
Ens cal tenir alegria de caminar junts i recuperar l'essència sinodal de l'Església. L'alegria d'adonar-se que l'Església és, ha de ser, la gran casa de tots. Tothom és benvingut a dir-hi la seva, malgrat les diferències d'edat, de formació, de punts de vista, de responsabilitats i funcions, d'implicació o adhesió. Alegria de veure que encara hi som a temps de tornar a l'essència del cristianisme i de millorar la relació de l'Església amb una societat, la nostra, que estimem.
Abans de la seva intervenció i de concloure l'acte, l'actual bisbe de Girona ha sortit fora de la catedral per sorpresa de tots els assistents. Aquest ha estat un dels moments àlgids de la cerimònia. El bisbe ha volgut, amb aquesta acció, saludar i agrair en persona la presència de les prop de 500 persones que no han cabut a l'interior de la basílica i han seguit l'ordenació des de l'exterior. Per cert, una ordenació que ha durat més de 3 hores. A fora, els ha donat la mà, un a un, a tots els que s'han apropat per rebre'l.
Els camins del Senyor són nombrosos. I sols Crist en persona és el camí. Per això cal que no anteposem mai absolutament res al Crist i que responguem al compromís amb el Senyor en paraules, però sobretot en fets.
L'ordenació del nou bisbe de Girona ha estat llargament esperada després de 2 anys amb el càrrec vacant per la mort de Francesc Pardo. Esports, el Ton amarga la festa a la Unió Esportiva Olot. Els usonencs van guanyar l'estadi municipal amb 2 gols a la segona meitat. Resultat final, David Planella, 0-2.
Només hi havia un 10% de possibilitats que l'Olot no pugés a segona federació aquest diumenge i es van complir. Després de la victòria de l'Hospitalet al migdia contra l'Escala, 1-0, l'equip de Pedro Dolera havia de puntuar a la tarda contra el Tona per aconseguir el títol i l'ascens, però va acabar perdent per 0-2. El tècnic es va quedar així després del partit.
Quan t'has tot preparat, pues a vegades, pam, en tota la cara i et quedes encara imbècil. Avui ens ha costat molt. No hem estat, no sé si la por, la sensació de que ja està fet, bueno, hem de valorar amb l'equip, però bueno, dona més, encara més mèrit a el que hem fet fins ara. Vull dir, és que ho portem dient moltes setmanes, és que no és normal aquest nivell de competitivitat que hem portat durant tots aquests dies.
L'Olot no va ser l'Olot, no va xutar porteria fins a la recta final i en cap moment va dominar el partit com està acostumat a fer-ho. A la primera meitat va tenir alguna arribada a la porteria d'Aroca, però les més clares van ser del Tona. Pau Moré va poder marcar en dues ocasions importants. En una va topar en batalla i en l'altra va enviar la pilota fora per poc. El marcador, però, no es va moure fins a la segona part, quan els osonencs es van avançar gràcies a un molt bon gol de Pol Fernández. Al minut 17, el carriler es va desfer de bigues i de barnils i va definir davant de batalla per marcar el 0-1. I la situació encara va empitjorar més a 5 minuts pel 90. Pau Moré va fer una gran assistència a Adrià Casanova i el davanter de Joanetes, de primeres a dins l'àrea, va fer el 0-2 que va mudir del tot l'estadi municipal. Els 1.600 espectadors que hi havia es van quedar amb les ganes de celebrar el títol i l'ascens i el jugador Roger Bernils els va demanar perdó en declaracions a Ràdio Olot.
Demanar disculpes a l'afició perquè avui era un dia important per tots i crec que no l'hem pogut treure. Crec que l'equip no ha estat a l'alçada, però bueno, penso que no ens podem retreure res, hem de seguir la setmana que ve a intentar aconseguir l'ascens.
Tot estava preparat ahir per celebrar el títol de tercera i l'ascens a segona federació, primer a l'estadi, on des del migdia hi va haver un bon ambient amb 120 persones apuntades a la fanzone, i després a l'Ajuntament, on s'havia de fer una recepció institucional, però al final tot plegat s'haurà de posposar. La propera oportunitat de guanyar la Lliga i pujar de categoria serà dissabte que ve al camp del Girona B. Dolera, però, està convençut que costarà molt recuperar-se del cop d'ahir.
Aquesta hòstia és forta. Aquesta costarà i necessitem que la gent estigui a prop perquè el jugador se'ls ha d'ajudar. Vull dir, al final, això és pitjor que si fos un descens, mira el que et dic. Perquè al final la sensació que tens és que l'has cagat, però fort. I, bueno, jo com a entrenador tinc que dir sí, però és que no era normal el que estava fent fins ara, amb la qual calma i a remar perquè queden moltes jornades, queden 4, i d'aquestes 4 s'ha de fer un punt.
El Girona Beulota jugarà dissabte a les 4 de la tarda al municipal de Riudarenes, un camp sense graderia. El Girona ha de confirmar en les properes hores quants aficionats hi podran entrar. L'Olot serà campió si guanya o empata, i si no, haurà d'esperar que l'Hospitalet, que jugarà una hora més tard, perdi o empati al camp del Vilafranca.
Atenció, amants de la moda. Per només 89 euros, emporta't unes ulleres monofocals amb una muntura de Pull&Bear a Opticalia Olot. Corre, l'oferta té temps limitat. Descobreix el món amb claredat i estil mentre gaudeixes de la comoditat que només Pull&Bear pot oferir. Visita'ns a Opticalia Olot, ubicada a la plaça Clarà número 12. T'esperem.
Tot el que busques, ho trobes a Olot. Excel·lents productes, servei personalitzat i total confiança. Els que formem part de l'Associació de Comerciants us oferim això i més.
Olot Viatges. Tenim tots els destins al millor preu. Som especialistes en viatges a mida. Grans viatges, creuers, viatges de nuvis, viatges al teu aire o en grup. Contractació directa a la majoria de destins i amb la garantia que tot anirà bé, donada per la nostra experiència. Estem a Olot des de fa més de 30 anys. Ens trobareu davant de Sant Esteve o al 972 26 91 11. Viatge, viatge, viatge a Olot Viatges.
Troba el millor. Apropa't a nosaltres. Associació de Comerciants d'Olot.
Els millors moments sempre a la Vinoteca. Esmorzar amb l'ambient del mercat, fer el vermutet a la terrassa, dinar de tapes amb vins a copes, un bon àpat cuinat al moment amb peix o carn dels mateixos plaers, o el plaer de triar un bon vi entre molts vins. Són els moments Vinoteca, plaça Mercat d'Olot.
Ja has provat el Clic.cat de la Garrotxa? El Clic.cat és un transport públic a demanda que permet moure't com si ho fessis amb el teu cotxe particular. Amb parada als 7 nuclis de la Vall d'en Bas, les preses Bertallà, Tant Ridaura i Olot, incloent l'estació i l'hospital. Baixa't l'app Nemi, el teu smartphone, registra't amb les teves dades i comença a viatjar. 6 viatges d'anada i 6 de tornada repartits entre les 7 del matí i les 9 del vespre. 30 parades que faciliten l'accés al transport públic de forma digital i flexible. Més info a teisa-bus.com o al telèfon 972 26 0196. Teisa, som elèctrics, som futur.
Servillar, 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 na-na-na, na-na-na, na-na-na.
Carai, Dolors, que contenta estàs. Es nota que tens la noia de Servillar.
Ai, sí, vaig tan ben cuidada i tan ben acompanyada.
També et fan totes les gestions. Que bé que vius, noia.
Servillar, l'empresa de col·locació de personal líder a la comarca amb més de 15 anys d'experiència. A Servillar cuidem de la gent gran a casa. Més informació al 972-27-08-64, carrer Maria Vaireda 2, tercer quart d'Olot i a servi-llar.cat.
La primavera la sang altera i a Mima Gallery ho celebrem amb els Spring Days. Aporta aire fresc a casa teva amb fins a 500 euros de descompte. Sí, sí, 500 euros per renovar el teu sofà i matalàs. Recorda, només aquest mes. Renova el teu espai, renova la teva vida. Més info a mima.net, amb 7 botigues a la província de Girona.
Mima el teu espai.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Què tal? Bon dia. Són 8:45. Santa Pau farà pagar els usuaris de l'aparcament d'autocaravana. S'ho ha decidit l'Ajuntament en una nova ordenança pública. L'alcaldessa diu que la mesura servirà per revertir econòmicament en el mateix municipi.
Santa Pau és una destinació molt atractiva per tot aquest tipus de públic. Volem que això generi uns ingressos també al nostre municipi i que es puguin reinvertir després amb els nostres ciutadans i ciutadanes.
A Ripoll, la policia local comença una campanya per disminuir l'incivisme al centre de la vila.
Darrerament s'han registrat una quantitat important de queixes en relació a les femtes de gos i també a gent que dona de menjar als coloms. Des del cos de seguretat dedicaran agents per evitar la problemàtica que això comporta.
El cap de la policia local és en Francesc Campaio.
Hi ha persones que donen menjar als coloms, que està prohibit, evidentment. No es pot donar menjar cap animal a la via pública. Durant tot el mes ens dedicarem amb agents de paisà, faran vigilància de les zones on van els gossos i de les zones on sabem que es donen menjar als coloms. No? També hi ha moltes queixes ara l'estiu de propietaris de bars que estan a la terrassa servint als clients i doncs hi ha gent que els hi don menjar, s'acostumen els coloms a anar allà i van a buscar les patates fregides que queden o van a buscar el menjar allà sobre les taules i, esclar, evidentment és una molèstia pels clients i pel propietari del bar.
L'any passat es van atendre 12.900 urgències a l'Hospital de Can de Bànol.
Segons les dades del Departament de Salut, el temps d'espera mitjà va ser de menys de mitja hora, el que suposa una reducció important respecte al 2022 de 24 minuts i que el situa en les xifres dels hospitals de l'entorn.
L'Agència Catalana de Residus subvencionarà part de les obres de la segona fase de l'antic abocador comarcal. L'ENS ha anunciat una aportació de 685.000 euros per finançar les actuacions que s'estan duent a terme a la planta de l'Ixiviats i que han de permetre una autosuficiència en el tractament d'aquests residus.
Les obres avancen a bon ritme i la planta podria entrar en funcionament de cara a l'inici del 2025.
El president del Consell Comarcal és Amadeu Rossell.
Com sabeu, doncs, aquestes obres les vam començar doncs, el novembre de l'any passat i són les grans obres que tenim aquí a l'abocador clausurat del Ripollès 3, doncs, que és pel tema dels lixiviats. Ens ha fet aquesta companyia avui a la visita i també ens porta una bona notícia que és doncs, una subvenció de 682.000 euros que realment per nosaltres i per aquestes obres, com sabeu, ja en vam parlar en el seu moment, doncs és una ajuda molt important.
En clau electoral, Junts Més a Puigdemont per Catalunya per Girona es compromet a desencallar la remodelació de l'estació d'autobusos i acabar la pavimentació del carrer Progrés de Ripoll. Salvador Vergés ha visitat el Ripollès a les últimes jornades.
Hi ha moltíssimes mesures de reactivació econòmica, de benestar pels ciutadans que, òbviament, afecten també en positiu a la comarca del Ripollès, però hi ha actuacions concretes, infraestructures, diria, que són molt específiques del Ripollès i que nosaltres les contemplem i ens hi comprometem, com és, per exemple, la remodelació de l'estació d'autobusos o també acabar l'asfaltat del carrer Progrés. Són obres que ja haurien d'estar fetes i, per tant, el nostre compromís és ferm en que, si som a govern, que hi serem, les tirarem endavant.
Octavi Vila és ordenat bisbe de Girona en un acte multitudinari a la catedral on hi han assistit més de 1.500 persones.
El nou cap de l'Església gironina ha allargat la mà a tothom, tant creients com no creients, durant la seva intervenció.
Ens cal tenir alegria de caminar junts i recuperar l'essència sinodal de l'Església. Alegria d'adonar-se que l'Església és, ha de ser, la gran casa de tots. Tothom és benvingut a dir-hi la seva, malgrat les diferències d'edat, de formació, de punts de vista, de responsabilitats i funcions,
Són les 8:33. De seguida parlarem de Sant Jordi, perquè a Olot s'estrena un capgròs amb motiu del dia de Sant Jordi. L'impulsa el Centre d'Iniciatives Turístiques. Parlarem amb la seva presidenta, amb l'Adela Moya, en tan sols uns instants. El dia en què també us expliquem que l'exregidor de l'Ajuntament d'Olot i xocolater Lluís Riera torna al món literari amb un poemari en el qual explica com se sent i com veu la societat.
Es titula Punky Coma i proposa 6 capítols per endinsar i enganxar, diu, la gent a la poesia. Un gènere que ell creu que és prou oblidat en el món literari i que és necessari per transformar la societat.
L'Arxiu Comarcal de la Garrotxa publica Olot, República, Guerra Civil i Postguerra. El llibre, que conté gairebé 200 fotografies i textos a càrrec dels mateixos arxivers, recull un dels períodes més transcendents de la nostra història recent. I pel que fa als esports, la Unió Esportiva Olot avui es llepa a les ferides. El Tona amarga la festa de la Unió Esportiva Olot. Els osonencs van guanyar l'estadi municipal amb 2 gols a la segona meitat, resultat final 0-2, i van deixar els garrotxins sense poder celebrar el títol i l'ascens a casa.
Més de 1.600 persones van omplir la graderia de l'estadi. Ara l'equip de Pedro de l'Era haurà de puntuar dissabte al camp del Girona B per pujar a segona federació en la propera jornada.
Aquesta hòstia és forta, aquesta costarà i necessitem que la gent estigui a prop perquè els jugadors els ha d'ajudar. Vull dir, al final... això és pitjor que si fos un descens, mira el que et dic, perquè al final la sensació que tens és que l'has cagat però fort. I bueno, jo com a entrenador tinc que dir sí, però és que no era normal el que estava fent fins ara, amb la qual calma i a remar perquè queden moltes jornades, queden 4 i d'aquestes 4 s'ha de fer un punt.
I encara en futbol, el garrotxer Eric Allís ha debutat a la Lliga Hypermotion amb l'Alcorcón al camp de l'Eibar. El de la Vall de Bianya va entrar a la hora de joc després de l'expulsió del lateral Iago López.
Callís, que ja va debutar en un partit oficial a la Copa del Rei, ara ho ha fet a la segona màxima categoria a nivell estatal, amb un Alcorcón que, tot i perdre aquest diumenge a Ipurua, segueix un punt per sobre del descens.
L'hoquei Olot s'endú al derbi de Bracons amb solvència, resultat final 3-1.
Els bodins han repetit un ritme de joc molt intens sota la batuta de Nió Mangas.
El club tenis taula Olot perd contra el Pontevedra i deixa escapar la primera oportunitat de certificar la permanència. Resultat final 1-4.
Els bodins hauran d'esperar la pròxima jornada per celebrar la salvació a Superdivisió.
I també hem sabut que l'agrupació esportiva Ripollès ja ha confirmat que hi tornarà a haver torneig de festa major.
Enguany es donarà continuïtat a la modalitat del tenis i la competició es disputarà aquest cap de setmana.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Catalunya, Espanya i el món en clau política, el PNB aguanta l'embat de Bildu i podrà seguir governant malgrat empatar en escons.
Els abertzales aconsegueixen el millor resultat de la història, però els nacionalistes queden al davant en nombre de vots.
Un pres de Ponent forada la paret per accedir a la cel·la del costat.
L'incident va passar dissabte quan l'intern s'estava discutint amb un altre a la presó de Lleida, segons ha explicat el sindicat de funcionaris.
Total, que si tu i jo ens enfadem, tirem la paret a terra i me'n vaig a la cel·la del costat. Aquesta seria la lectura. Per cert, que han gravat una dona que entra a 2 cotxes de la Guàrdia Urbana aprofitant un descuit dels agents.
Segons la policia de Barcelona, el cotxe havia quedat obert perquè els agents en van sortir per atendre un servei urgent.
Una batuda de l'exèrcit israelià deixa almenys 14 palestins morts a Cisjordània.
Mentrestant, s'estenen per Israel les protestes contra el govern de Benjamin Netanyahu per demanar eleccions anticipades.
I troben desenes de cossos en fosses comunes a l'Hospital Nasser de Khan Yunis, al sud de Gaza.
Almenys 16 persones, la majoria infants, han mort a Rafah en el bombardeig de 2 cases per part de l'exèrcit d'Israel.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
I ara anem al temps. Temperatures que tenim a aquesta hora.
Doncs avui ens llevem, per exemple, Joel, amb 5 graus negatius a Vall de Núria, 0 graus a Das, 1 de positiu ja a Molló, 3 graus a Camprodon, 4 a Ribes de Freser, 5 a Ripoll, 6 graus a Santa Pau, 7 a Olot, la Vall d'en Bas, Sant Feliu de Pallerols i Vic, 8 graus a Mieres, 9 a Castellfollit de la Roca i Anglès, 10 a Girona, Banyoles i Roses i 11 graus a Figueres.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Possibilitat de pluges per Sant Jordi? Sí, possibilitat de fred també. Dani Ramírez.
Avui anirà baixant la temperatura. De fet, ja va refrescar i tot i que a Mieres encara van arribar a 23 graus, 19 de màxima, tant a Camprodon com a Vic, com a Olot, amb mínimes d'1 sota 0 a Camprodon, ahir, aquest diumenge, 3 graus tant a Vic com també a Olot. I bé, amb algunes pluges a la tarda i al vespre que van deixar fins a 6 litres al Coll de Rebell, a tocar de Sant Hilari Sacalm, va ploure fins a 5 litres a Roda de Ter, o 2-3 litres a Montesquiu, o, per exemple, 1 litre pràcticament a Vic. Bé, es manté una certa inestabilitat, matinada, matí fins allà a les 9, les 10, pot ploure al sud, bàsicament cap a la Selva, a tocar del Montseny i les Guilleries, però tot això anirà marxant, i a la tarda i al vespre es poden reproduir alguns xàfecs en aquest sector, sud de les comarques de Girona, al voltant, doncs, de la Selva, és on és més probable, i, en canvi, cap al nord, Pirineu, zona nord, també cap a la part de l'Empordà, quedarien al marge aquesta tarda de precipitacions. La temperatura baixarà i podria nevar cap als 1.200 metres, tant a dalt del Montseny com a les Guilleries. Una enfarinada, sembla que no seria una nevada important, però bé, doncs hi ha aquesta possibilitat. I demà, dia important, Sant Jordi, que al matí ens presenta amb sol i fred, baixen les temperatures, a molts indrets a l'interior mínimes de 0 a 4 graus, a la costa uns 8 graus, tramuntana moderada forta, i passat el migdia a la tarda es preveu avui xàfec, una tempesta, preferentment al voltant del Gironès, Osona i la Selva. En aquest sector, o sud del Baix Empordà, hi pot haver algun ruixat, alguna tronada fins i tot. N'estarem pendents, màxima probabilitat, entre les 2 del migdia i les 6 o les 7 de la tarda. Després ja dimecres farà fred, baixen les temperatures pel glaçar a l'interior i cap a divendres podria tornar a ploure.
Sabies que Peixos Isma ens arriba el peix cada dia a les 7 de la tarda, directament de la Llotja de Roses, de dilluns a divendres? Sí, sí, ho has escoltat bé. Cada tarda a partir de les 7 de la tarda. Ara ja no tens excusa per no menjar peix fresc. Peixos Isma, al carrer Pere Llosa 7 d'Olot. Telèfon 972 03 91 52 i a Instagram. Segueix-nos. Peixos Isma!
Què voldràs per dinar avui?
Cuina tradicional, com peus de porc a la brasa, cargols a la llauna o amb salsa, costelló de porc cuit a baixa temperatura amb fesols de Santa Pau, arròs de muntanya, xai de ramat de la Vall d'en Bas a la brasa...
O potser un menú de dos plats o un plat combinat amb opcions saludables. Carns a la brasa, bufet d'amanides, pastes, arrossos, sempre elaborats amb producte de productors del territori i de qualitat.
Sigui quina sigui la teva elecció, la trobaràs a Vicrec Solfa.
I si ho prefereixes, pots venir a recollir la comanda al restaurant o bé te la portem a casa o a la feina. Oferim servei a domicili migdia i vespre.
Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
Vicrec t'ofereix l'entrevista dels 5 minuts més.
Olot es prepara per Sant Jordi. Aquest any hi haurà més parades al Firal que en els últims anys, prometent ser un reflex de la cultura catalana a casa nostra. A part de llibres i roses, la capital de la Garrotxa s'omplirà de cultura i tradició a través de danses tradicionals. Pere Ubach.
Aquest Sant Jordi, Olot es transforma en un punt de trobada pels amants de llibres i les roses. El Firal d'Olot s'omplirà amb 90 parades, oferint una variada selecció durant tot el dia d'autors, gèneres de lectura i també flors. La festa comença al matí amb una ballada de sardanes a la plaça 1 d'octubre. Cap al migdia, els visitants podran gaudir de la visita del cavaller Sant Jordi i la princesa, al Firal. I per tancar els actes del matí, es representarà un ball medieval a la plaça Rector Ferrer. A la tarda, l'Institut Montsecopa presentarà una representació de la llegenda de Sant Jordi, mentre que els xerrics oferiran una actuació castellera. Paral·lelament, també hi haurà una roda de capoeira. Per tot Olot, es recolliran llibres en català per a les escoles i es repartiran poemes per tothom. De moment, les previsions apunten que el temps estarà una mica inestable i pot ser que hi hagi algun moment de pluja. A més, Olot Televisió i Ràdio Olot oferiran un programa especial per Sant Jordi.
Doncs sí, des de les 11 del matí fins a les 2 de la tarda, en directe des del capdamunt del Firal. A aquesta hora saludem l'Adela Moya. Adela, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
L'Adela Moya és la presidenta del Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot, perquè estan d'estrena aquest Sant Jordi, no, Adela?
Doncs sí, aquest any ens estrenem amb un capgros, Can Gros, que és el cavaller de Sant Jordi, i bueno, vam apostar per aquesta figura, no? Perquè portar la llegenda doncs, al carrer, a les escoles, als geriàtrics, en fi, sempre reivindicant les nostres cultures i pensant també en els més petits.
Com ens l'hem d'imaginar, aquest cavaller Sant Jordi?
Mana?
Com ens l'hem d'imaginar, aquest cavaller Sant Jordi? Com és? Perquè és obra d'en Tavi Algaró i l'Àngel Regall, que això sempre és una garantia.
Sí, exacte, sí, això ja està assegurat. Bé, doncs la idea era captar l'atenció, com deia, dels més petits. Per tant, doncs la proposta era de fer un cavaller, un cap gros, però que tingués una cara una mica infantil, que no fos una cara massa ruda, massa soldat, per dir-ho així, no? Que tingués una cara afable, carinyosa, i sempre encarat en el públic, pues, més infantil, a partir de 3 anyets. Més que res, perquè a vegades els infants, quan ven un cap gros, una mica gros, s'espanten, i van pensar, doncs, la manera és agafar i fer una imatge infantil. I és que és una monada, és una cara infantil que realment és molt cridaner pels petits, i ha sigut un èxit, bueno, i pels més grans. Ja l'hem estrenat en alguna escola i ha estat molt ben rebut i serà molt estimat.
Per cert, que el descobrirem acompanyat també de la princesa, no?
Exacte, sí. Vam apostar per portar-ho i ja doncs, dur tot això a les escoles, fer la llegenda doncs, sencera, complerta. Com? Doncs què millor que el cavaller doncs, ja anés acompanyat de la princesa. I a més és la delícia també de les nenes, les princeses, és per elles és una figura que hi ha de ser i que hi ha molt cavaller. A més que també la llegenda a totes les escoles les treballen per Sant Jordi aquesta setmana. Doncs què millor doncs, que fer-ho acompanyat al cavaller de la seva princesa.
Molt bé, doncs la podrem veure demà, podrem veure les dues figures demà circulant pels carrers d'Olot en motiu del dia de Sant Jordi. Adela Moya, gràcies per acompanyar-nos. L'Adela Moya és presidenta del CIT. Enhorabona per la iniciativa i gràcies per atendre la trucada dels 5 minuts més.
Gràcies, a vosaltres.
Vens a berenar el Bicrec de la plaça Clarà?
Pots triar entre una àmplia varietat de sucs de fruita naturals i batuts. Mango, papaya i pinya, el de fruites del bosc, de taronja i te matcha, batut d'Oreo...
I combina'l amb el teu entrepà preferit. En tenim per a tots els gustos. Bicrec, l'entrepaneria d'Olot a les voltes de la plaça Clarà. Fa més de 20 anys que elaborem entrepans i hamburgueses, sempre amb els millors ingredients.
Pots venir a l'hora que més et convingui. Tenim servei de cuina ininterromput. També t'oferim servei a domicili de dilluns a diumenge, migdia i vespre. Fes la teva comanda en línia a bicrec.com. Fàcil i ràpid. Bicrec, sa, natural i d'Olot.
I no deixem encara la cultura. Motiu del dia de Sant Jordi, l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa publica Olot, República, Guerra Civil i Postguerra. El llibre, que conté gairebé 200 fotografies i textos, l'han escrit els mateixos arxivers. Se'n recull un dels períodes més transcendents de la nostra història recent, la dècada dels anys 30. Natàlia Moreno.
Com van viure, olotins i olotines, l'arribada de la Segona República i la Guerra Civil? Quins canvis va patir la ciutat durant una dècada? Precisament amb la voluntat d'acostar un dels períodes més transcendents de la nostra història recent, la dècada dels anys 30, s'ha publicat el llibre Olot, República, Guerra Civil i Postguerra. El llibre pertany a la col·lecció Catalunya en Guerra de l'editorial F2 i l'han realitzat els arxivers de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa. La col·lecció també recull altres títols d'altres ciutats de Catalunya, com Tarragona, Figueres o Palamós. Ara s'hi afegeix Olot. En dona més detalls l'Anna Bonfill, arxivera de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa.
A partir d'una gran tria de fotografies, penseu que hi ha de l'arxiu sol 150 imatges triades, i això vol dir, doncs, és una feina d'haver-ne vist moltíssimes més, i una vegada fet això, doncs, posar textos en aquestes fotografies, a partir d'aquelles imatges generar un discurs que acabés explicant tot aquest període, començant per la dictadura de Primo de Rivera, l'inici de la República, tot el que va suposar l'esclat de la guerra i, finalment, la primeríssima postguerra, quan s'estableix aquí a Olot doncs, tot el que seria els pilars del que va ser després el franquisme a nivell de tot Espanya.
El llibre recull un total de 188 fotografies provinents del fons de l'Arxiu Comarcal i d'altres fons de Catalunya. Estan acompanyades de textos breus que ens expliquen els esdeveniments i com va impactar tot això durant dècades a les famílies olotines. Moltes de les imatges criden l'atenció del lector, i és que són escenaris quotidians que veiem totalment transformats. La celebració de la fi de la Guerra Civil a la plaça Major amb una fotografia de Franco, el canvi d'alguns noms de carrers i places de la ciutat, com per exemple del carrer de Barcelona a l'avinguda del Cuerpo del Ejército de Maestrazgo, o veure desenes d'obres d'art catalanes pujar les escales de l'església de Sant Esteve per salvaguardar-les del conflicte dins del temple. També hi ha imatges colpidores, com la de la celebració del cap d'any del 35 al 36 de la família Jaume. Precisament aquest, el de cridar l'atenció, era un dels objectius dels autors.
I crec que el que pot ajudar aquest llibre és que arribi molta més gent, aquest episodi que van viure moltíssima gent, però que a nivell local doncs, també va tenir molt d'impacte. Evidentment que també donarà a conèixer el fons fotogràfic que té l'arxiu, la riquesa que té, la quantitat de fotògrafs que tenim aquí a Olot, moltíssimes coses, però per mi la més important segurament és aquesta.
En pocs anys el país va viure el final d'una dictadura militar, la proclamació d'una república, un cop d'estat, una guerra civil, una revolució social i la instauració d'una altra dictadura. Uns esdeveniments que han determinat la vida de les nostres famílies durant dècades. I és que, com diu Joan Bernades, autor del pròleg del llibre, fins que tots no sentim com a propi el dolor de tots els altres, la Guerra Civil no haurà acabat.
Bé, de l'arxiu, a l'exregidor de l'Ajuntament d'Olot i xocolater Lluís Riera, que torna al món literari amb un poemari en el qual explica com se sent i com veu la societat. Es titula Punt i Coma.
Tot i ser probablement més conegut per la seva vessant política i de xocolater, Lluís Riera torna aquest Sant Jordi a les parades amb una nova proposta literària. Punt i Coma és el títol del seu nou poemari editat per Manifest. 6 capítols parlen del seu dia a dia i de tota mena d'aspectes de la seva vida, laboral, personal, amorós, però també fent una mirada profunda a la societat i als molts problemes que existeixen.
I aquí ara, en aquest cas, doncs és un compendi, no?, d'aquesta etapa, poder una mica més, més madura, no?, amb una voluntat canalla, transformadora, directa, com sempre, però alhora amb una cosa més reposada, no?
Lluís Riera havia publicat anteriorment altres poemaris, històries en prosa poètica, havia fet traduccions i fins i tot contes infantils. Ara, després d'uns quants anys sense publicar, proposa reivindicar de nou la poesia, amb un estil lliure i fresc, però a la vegada ràpid, intentant captar a nous lectors i enganxar la gent a llegir poesia.
Més que plantejar quins temes, no?, és una mica el dia a dia, vull dir, al cap i a la fi pensem i plantegem-nos de que no ens han educat molt o suficientment a nivell literari, a nivell poètic en general la poesia ens sona una cosa avorrida, no?, perquè n'hem tingut suficientment coneixement, tot i que l'escola o ensenyament tant a primària com a secundària ho hem tractat, no és una cosa que ens hagin educat profusament amb això. Llavors tenim la necessitat de reivindicar-ho.
Al seu nou poemari no hi falta res de la seva personalitat. Riera diu que la poesia ha de servir per evadir-se, però a vegada per dotar-se d'eines per transformar el món on vivim i avançar.
Crec que hi és tot. O sigui, crec que és com una ceba que vas traient capes i capes fins que arribes al cor. Amb la poesia, realment, si la poesia és autèntica, hi ha el cor, hi ha l'ànima, hi ha el pensament, hi ha el bon moment, hi ha el mal moment, i és tot, no?
Sobre el títol, Lluís Riera reivindica el punt i coma, una expressió ortogràfica sovint poc utilitzada i, segons ell, la gran oblidada. Juga per ombres paraules i en lloc de punt ni diu punk, sempre amb la voluntat punyent i reivindicativa que el caracteritza.
Anem als esports. L'hoquei Olot s'endú el derbi de Bracons amb solvència. Resultat final 3-1. Els olotins han repetit un ritme de joc molt intens sota la batuta Daniel Mangas. Roger Isern.
Salvats i més relaxats és la sensació que transmet l'hoquei Olot des que va aconseguir la permanència fa un parell de jornades. Aquest dissabte, victòria davant el Vic Hoquei Club en un partit marcat pel ritme imposat d'un hoquei Olot liderat sobretot per Daniel Mangas. El partit va començar amb un ritme alt i amb arribades per dues bandes, especialment per l'olotina, que al minut 3 va trobar l'1-0 gràcies a Tomàs Mercè. El 13è gol del 2 Olotí, que es col·loca així com a màxim golejador de l'equip en solitari. L'inici, però, era amb ocasions i al minut 7 Gerard Rovira marcaria l'1-1 amb un xut ras de llarga distància. Després d'un gol per banda, tot feia indicar que costaria tornar a obrir la llauna dels gols, però va aparèixer el de sempre, Aniol Mangas. Més murri que ningú, va pescar una bola morta dins l'àrea i va anotar el 2-1 al minut 14. Amb aquest marcador es marxaria al descans amb tot encara per decidir. Així valorava al final del partit la victòria olotina al tècnic de l'hoquei Olot, Miqui Ràfols.
En línies generals s'ha fet un molt, molt bon partit. El tram final també, i, però crec que des d'un inici. No? Llavors penso que quan guanyes a vegades te'n oblides de parlar de qui tenies davant, i estem parlant d'un equip que no sé si matemàticament, però pràcticament s'ha classificat per al play-off, per tant serà un equip que d'aquí unes setmanes estarà jugant per pujar a l'Hockey Lliga.
A la represa, guió poc esperat, ja que van passar poques coses. Raurell es va encarregar d'aturar tot el que li arribava a la porteria. De cares a l'altre, l'Hockey Olot va gaudir de bones ocasions, la majoria generades per Aniol Mangas. Precisament, el capità olotí va marcar el 3-1 amb una acció marxant de dos rivals des de la tanca. Doblet i sentència per 3 punts que sumen així els 28 que té l'Hockey Olot actualment.
Està clar que quan tu t'estàs jugant coses importants hi ha un punt de tensió i de carregament que a vegades et pot perjudicar. També és veritat que això ara ho diem perquè estem guanyant, i si estiguéssim perdent, potser diríem que, bueno, com que ja estàvem salvats, ens hem desconnectat.
Més de 600 persones van presenciar una nova victòria de l'Hockey Olot a la Josep Jou en el penúltim partit a casa de la temporada. La setmana vinent, últim partit fora de casa, a la pista del Cerdanyola Club Hockey. El duel entre Vallesans i Garrotxins es jugarà divendres a 3:15 de la nit.
I abans d'acabar us expliquem que l'agrupació esportiva Ripollet ja ha confirmat que hi tornarà a haver torneig de festa major. Enguany es donarà continuïtat a la modalitat del tennis i la competició es disputarà aquest cap de setmana. El següent, el del 2 al 5 de maig, serà el torn del 8è Open de Pàdel amb categoria masculina i femenina i nivell A, B i C. Judit.
S'acosta la festa major de Ripoll i a l'agrupació esportiva ripollès això és sinònim de tornejos. Un any més l'entitat ja ha confirmat una nova edició de l'Open de tennis i de l'Open de Pàdel que es disputaran en dos caps de setmana i que seran previs a la festa major de Sant Eudald. El primer en disputar-se serà el de tennis, que es desenvoluparà entre el 25 i el 28 d'abril i que comptarà amb categoria sènior, sub-14 i més 55 anys. Ho explica Jaume Vives, vicepresident de l'agrupació esportiva Ripollès.
Modalitat de tennis tenim dues categories i cadascuna amb possibilitat de masculí i de femení. Hi ha la categoria absoluta, que s'hi pot apuntar tothom, i la categoria de més 55, que és reservada a persones de més de 55 anys. I també, perdó, tenim la categoria sub-14, que està enfocada a nens de l'escola, bueno, a edat inferiors, per tal també bueno, d'incentivar una mica la competició, però sempre des d'una perspectiva sana. És una modalitat competitiva festiva, no? Amb el sí. Fet, a més, de que sigui de festa major, doncs també li dona aquest ingredient diferencial.
El cap de setmana següent, el del 2 al 5 de maig, serà el torn del pàdel amb categoria masculina i femenina i 3 nivells. Les inscripcions per a participar en les diferents modalitats ja estan obertes i els guanyadors optaran a endur-se un xec regal de la marca Hit i material pels finalistes.
Doncs així acabem els 5 minuts més d'avui. Demà, dia de Sant Jordi, i tornem a la mateixa hora. Gràcies per la confiança. Que passeu un bon dilluns.